Prova per a la destresa de comprensió oral, nivell C1 de valencià, curs 2015-2016, Comunitat Valenciana. A continuació, escoltareu les instruccions de les tres tasques per a la correcta realització d'aquesta prova. Introduiré en cada part de la prova i tindreu temps per a mirar les preguntes. Al principi de cada audició, sentireu aquest so. Mentre escolteu, podeu prendre notes o escriure les respostes en el lloc indicat en la prova. En acabar cada exercici, tindreu temps per a repassar les respostes o passar-les en net. Per a cada exercici, llegiu molt bé les instruccions per a saber com heu de contestar. Si teniu cap dubte, pregunteu ara, perquè no podeu parlar durant la prova. Mireu el primer exercici. A continuació, escoltareu dues vegades un fragment d'un programa de ràdio sobre els inicis de la ràdio en valencià. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del primer exercici.
Si furguem en les orígens del valencià en les zones de la ràdio, comprovarem que ha ocupat comparativament poc espai.
Des del 1913, quan s'instal·la la primera estació radiotelegràfica paterna fins als anys 30, no se sent cap paraula d'una manera regular en valencià.
Tenien la ràdio posada, jo tindria 5 o 6 anyets, o 7 o 8, no ho sé. I de moment va sonar, si no m'equivoque, va ser el vent.
El vent, la cara.
I es va parar, la paqueteria es va parar.
És la veu del músic veterà Miquel Gil. El documental València necessita una cançó. Escoltar una cançó en valencià per la ràdio en els anys 60 semblava un miracle. Un miracle que va ser possible gràcies a alguns noms pioners que hem d'escriure en mayúscula. El primer d'ells és Josep Lluís Bauset.
La meva pretensió era fer un programa agradable, atractiu i digne des del punt de vista del llenguatge. En aquella època, un programa de ràdio o la celebració de qualsevol festa era de les poquetes oportunitats de parlar i escriure públicament en valencià. Jo volia que l'èxit d'allò continuara endavant, però al mateix temps em temia que tard o d'hora el Poncio de Torn ordenara clausurar aquelles emissions.
Qui narra estos pensaments en la veu de Pau és Josep Lluís Bauset al llibre Entrevista que li va fer Santi Vallès. A cavall entre la ciència, la política, la cultura i el món de la pilota, este homenot, fill adoptiu de l'Alcúdia, és també un dels primers referents de la ràdio en valencià fet així a casa nostra.
L'home subterrani, com el definiria Joan Fuster, va ser un dels artífecs de l'anomenada segona renaixença valenciana durant els anys de la República. i l'arribada de la fosca nit del franquisme no el resigna, com apunta el seu biògraf Santi Vallès.
Bauset va ser en plena postguerra un dels principals actius de la ràdio en valencià, en la mesura que va decidir posar com a condició utilitzar la llengua per a fer un programa d'agricultura en emissora de Falange. Crec que una mostra així era completament insòlita en ple franquisme. La voluntat d'incorporar la llengua de manera normal a un dels mitjans que en aquella època eren amb un impacte mediàtic importantíssim.
Ben pronte començaren a arribar a la seu de l'emissora de Falange, a Guadassuar, cartes que venien dels pobles del voltant.
Fins que l'ona començà a estendre's i les missives hi arribaven d'altres ciutats.
Com Castelló.
O Alacant.
O fins i tot de l'illa de Mallorca.
L'experiència de la ràdio en valencià havia sigut possible.
Fins que Josep Lluís Bauset es va topar amb la crua realitat.
Clar, l'experiència funcionà fins que un bon dia el mateix director de la ràdio que li havia fet l'oferiment el cridà per mostrar-li la missiva, una missiva que efectivament no era gens agradable al cap d'un any de fer el programa, del governador civil d'aleshores.
Malgrat tot, aquella iniciativa de ràdio fou més que un programa d'agricultura, més que la paradoxa d'un ús del valencià a una ràdio de Falange. Així ho apunta Santi Vallès.
Això fou una experiència molt engrescadora perquè permetia vincular terra i llengua. Ràdio, terra i llengua. Tot en una mateixa entrega, no?
En espanyola una aceituna como ninguna. Estoy rellena de rica anchoa.
El segon nom de la ràdio en valencià que destaquem és el del sociolingüista Vicent Pitarch. El 1969 apareix un programa que portava per nom el títol de l'assaig de Joan Fuster.
Nosaltres, els valencians. Un espai que va marcar una fita en la introducció del valencià a la ràdio. S'emetia a Ràdio Popular de Vila-real.
En aquell moment, Pitarch feia el servei militar i en el seu temps lliure organitzava cursos de valencià.
Una autèntica heroïcitat per a l'època.
Ell mateix explica com, a partir d'aquells cursets, es va gestar ixe pioner programa divulgatiu de la llengua.
Aquella emissora depenia del bisbe. Això vol dir que el bisbat tenia, per el concord, tenia unes certes prerrogatives, una certa, no tant com Montserrat, no? Que allà passaven tantes coses, però que no era el mateix aquesta emissora, no era una emissora del moviment, vaja, això és l'important. Malgrat tot, tots els programes aquells prèviament havíem de passar-los a màquina, de picar-los, i passaven per la censura, tret de les entrevistes, que intentàvem fer-ne moltes, perquè clar, jo no podia escriure tant i tant i tant allò, menja molt un programa de ràdio, però funcionava la coreixina, i així i tot, jo recordo perfectament períodes de decepció, que aleshores es tancava tot, clar, durant 2 mesos, 3 mesos, això, per descomptat.
En aquells anys, a les acaballes del franquisme, Ràdio Popular, que després passaria a denominar-se COPE, pertanyia a la xarxa d'emissores parroquials molt properes al poble, i va permetre que s'emetera en la nostra llengua, amb totes les prevencions de la censura franquista.
Escolteu novament. Segona audició del primer exercici.
Si furguem en els orígens del valencià en les zones de la ràdio, comprovarem que ha ocupat comparativament poc espai.
Des del 1913, quan s'instal·la la primera estació radiotelegràfica paterna, fins als anys 30, no se sent cap paraula d'una manera regular en valencià.
Tenien la ràdio posada, jo tindria 5 o 6 anyets, o 7 o 8, no ho sé. I de moment va sonar, si no m'equivoco, va ser l'Alvent.
El vent, la cara.
I es va parar, la paqueteria es va parar.
És la veu del músic veterà Miquel Gil. El documental València necessita una cançó. Escoltar una cançó en valencià per la ràdio en els anys 60 semblava un miracle. Un miracle que va ser possible gràcies a alguns noms pioners que hem d'escriure en majúscula. El primer d'ells és José Luis Bauset.
La meva pretensió era fer un programa agradable, atractiu i digne des del punt de vista del llenguatge. En aquella època, un programa de ràdio, o la celebració de qualsevol festa, era de les poquetes oportunitats de parlar i escriure públicament en valencià. Jo volia que l'èxit d'allò continuara endavant, però al mateix temps em temia que tard o d'hora el Poncio de Torn ordenara clausurar aquelles emissions.
Qui narra estos pensaments en la veu de Pau és José Luis Bauset al llibre Entrevista que li va fer Santi Vallès. A cavall entre la ciència, la política, la cultura i el món de la pilota, este homenot, fill adoptiu de l'Alcúdia, és també un dels primers referents de la ràdio en valencià fet així a casa nostra.
L'home subterrani, com el definiria Joan Fuster, va ser un dels artífecs de l'anomenada segona renaixença valenciana durant els anys de la República. I l'arribada de la fosca nit del franquisme no el resigna, com apunta el seu biògraf Santi Vallès.
Bauset va ser en plena postguerra un dels principals actius de la ràdio en valencià, en la mesura que va decidir posar com a condició utilitzar la llengua per a fer un programa d'agricultura en emissora de Falange. Crec que una mostra així era completament insòlita en ple franquisme, no? La voluntat d'incorporar la llengua de manera normal a un dels mitjans que en aquella època eren amb un impacte mediàtic importantíssim.
Ben pronte començaren a arribar a la seu de l'emissora de Falange, a Guadassuar, cartes que venien dels pobles del voltant.
Fins que l'ona començà a estendre's i les missives ja arribaven d'altres ciutats.
Com Castelló.
O Alacant.
O fins i tot de l'illa de Mallorca.
L'experiència de la ràdio en valencià havia sigut possible.
Fins que Josep Lluís Bauset es va topar amb la crua realitat.
Clar, l'experiència funcionà fins que un bon dia el mateix director de la ràdio que li havia fet l'oferiment el cridà per mostrar-li la missiva, una missiva que efectivament no era gens agradable al cap d'un any de fer el programa, del governador civil d'aleshores.
Malgrat tot, aquella iniciativa de ràdio fou més que un programa d'agricultura, més que la paradoxa d'un ús del valencià a una ràdio de Falange. Així ho apunta Santi Vallès.
Això fou una experiència molt engrescadora perquè permetia vincular terra i llengua, ràdio, terra i llengua, tot en una mateixa entrega, no?
El segon nom de la ràdio en valencià que destaquem és el del sociolingüista Vicent Pitarc. El 1969 apareix un programa que portava per nom el títol de l'assaig de Joan Fuster.
Nosaltres, els valencians. Un espai que va marcar una fita en la introducció del valencià a la ràdio. S'emetia a Ràdio Popular de Vila-real.
En aquell moment, Pitarc feia el servei militar i en el seu temps lliure organitzava cursos de valencià.
Una autèntica heroïcitat per a l'època.
Ell mateix explica com, a partir d'aquells cursets, es va gestar ixe pioner programa divulgatiu de la llengua.
Aquella emissora depenia del bisbe. Això vol dir que el bisbat tenia, per el concordat, tenia unes certes prerrogatives, una certa, no tant com Montserrat, no?, que allà passaven tantes coses, però que no era el mateix aquesta emissora, no era una emissora del moviment, vaja, això és l'important. Malgrat tot, tots els programes aquells, prèviament havíem de passar-los a màquina, de picar-los, i passaven per la censura, tret de les entrevistes, que intentàvem fer-ne moltes, perquè clar, jo no podia escriure tant i tant i tant allò, menja molt un programa de ràdio, però funcionava la cosa així, i així tot, jo recordo perfectament períodes de decepció, que aleshores es tancava tot, clar, durant 2 mesos, 3 mesos, això, per descomptat.
En aquells anys, a les acaballes del franquisme, Ràdio Popular, que després passaria a denominar-se COPE, pertanyia a la xarxa d'emissores parroquials molt properes al poble i va permetre que s'emetera en la nostra llengua amb totes les prevencions de la censura franquista.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el segon exercici. A continuació, escoltareu dues vegades uns fragments d'una entrevista de ràdio. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del segon exercici. Exemple.
I com no, apareixen novetats que tenen a veure amb el terror. Avui vull presentar-vos un nou llibre basat en, segurament, el mite de terror més recurrent de la història. El seu títol, Dràcula, la novel·la i la llegenda, de Clive Lederdale. Un assaig basat en la novel·la de Bram Stoker, el mite i altres aspectes de l'època. Ens en parla David Estrada, escriptor, professor i antropòleg que l'ha estudiat a fons.
Fragment 1.
L'editorial em coneixia a través d'un amic perquè van demanar a una persona que li interessessin aquests temes i el meu amic va dir, home, jo conec aquest que és filòleg i és antropòleg. I l'editorial es va posar en contacte amb mi i va dir, escolta, tenim aquest llibre, què et sembla? I d'allò que sembla en principi que serà un compromís per ajudar les editorials i fins i tot el meu amic, va ser una sorpresa molt agradable.
Fragment 2.
És un d'aquests llibres que et cauen a les mans, que per la tapa i dius, ui, 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 què serà això? He començat a llegir i enganxat com si fos realment una novel·la de misteri.
Fragment 3.
Hi ha un altre punt que és més metafísic, més difícil d'explicar, potser, i és un tema que pot tocar Lederdale, per això la seva investigació és un repte, perquè és un repte en la metodologia que fa servir també. És explicar-te en Dràcula, des d'un punt de vista metafísic, en un món com ara, en què el gruix de la gent, el món occidental, no té unes creences religioses fermes. I aleshores tu presentes aquest personatge que té un peu en el món dels vius i un peu en el món del més allà que no coneixem, i això és un repte permanent a tothom que diu, jo no crec en res, però en canvi el Dràcula em fa por perquè està més allà, i si se m'apareix, doncs dona aquesta sensació de quines defenses tinc jo que no crec en res davant d'un personatge que és de l'altre món i d'aquest. Això és un repte permanent, crec.
Fragment 4.
No és revolucionari perquè, per exemple, hi ha Bruno Bettelheim fa una anàlisi de les rondalles populars, començant amb la caputxeta vermella i fins i tot els tres porquets, i te'ls analitza d'aquesta manera, aplicant els coneixements del funcionament del mental, l'anàlisi freudiana, a tots aquests personatges. Ell ho recull i fa el mateix, i aleshores el que tens és l'opció d'esperar. M'ho miro, ho estudio en calma, i com passa amb tota la gent intel·ligent que reflexiona i escriu coses, si estàs d'acord o no estàs d'acord, seria una conclusió potser una mica al marge, però sempre hauràs de dir, és una persona informada que em raona d'una manera intel·ligent perquè està establint aquestes relacions. I només això és un repte intel·lectual que és una autèntica festa.
Fragment 5.
Absolutament. Ah, per exemple, si penso en un concepte de Dràcula avui dia, tens aquestes persones que les descrius com a lladres de l'energia dels altres, no? Comencem allò, els amics tòxics, aquestes persones que tu notes al teu voltant que t'estan xuclant l'energia. Això és perfectament constatable. Molta gent dirà, és veritat, a mi això em passa amb tal persona, amb tal altra. Si tu analitzes això en alguna manera estàs revifant aquesta idea dels Dràcules i que et xucla un per seguir visquent un altre. I el tema és interessant perquè, a més, hi ha evidència de, per moltes persones que diran no, els Dràcules existeixen, i és evident. I llavors hi entres en aquest punt d'especular, d'entrar en el paranormal, que sempre és fascinant per al raonament.
Fragment 6.
Està molt ben escrita i està plena d'aventures, i és un llibre que permet la dissecció per parts. Està molt ben estructurada, penso. I a més està estructurada amb la malícia que el final, amb la mort del personatge de Dràcula, és una mort que no segueix les normes per matar un vampir, amb la qual cosa sempre podries fer la segona part.
Escolteu novament.
Segona audició del segon exercici.
Exemple.
I com no, apareixen novetats que tenen a veure amb el terror. Avui vull presentar-vos un nou llibre basat en, segurament, el mite de terror més recurrent de la història. El seu títol, Dràcula, la novel·la i la llegenda, de Clive Lederdale. Massatge basat en la novel·la de Bram Stoker, el mite i altres aspectes de l'època. Ens en parla David Estrada, escriptor, professor i antropòleg que l'ha estudiat a fons.
Fragment 1.
L'editorial em coneixia a través d'un amic, perquè van demanar a una persona que li interessessin aquests temes, i el meu amic va dir, home, jo conec aquest que és filòleg i és antropòleg, i l'editorial es va posar en contacte amb mi i va dir, escolta, tenim aquest llibre, què et sembla? I d'allò que sembla en principi que serà un compromís per ajudar les editorials i fins i tot el meu amic, va ser una sorpresa molt agradable.
Fragment 2.
És un d'aquests llibres que et cauen a les mans, que per la tapa i dius, ui, 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 què serà això? He començat a llegir i enganxat com si fos realment una novel·la de misteri.
Fragment 3.
Hi ha un altre punt que és més metafísic, més difícil d'explicar, potser, i és un tema que pot tocar Lederdale, per això la seva investigació és un repte, perquè és un repte en la metodologia que fa servir també. És explicar-te en Dràcula, des d'un punt de vista metafísic, en un món com ara, en què el gruix de la gent, el món occidental, no té unes creences religioses fermes. I aleshores tu presentes aquest personatge que té un peu en el món dels vius i un peu en el món del més allà que no coneixem, i això és un repte permanent a tothom que diu, jo no crec en res, però en canvi el Dràcula em fa por perquè està més allà, i si se m'apareix, doncs dona aquesta sensació de quines defenses tinc jo que no crec en res davant d'un personatge que és de l'altre món i d'aquest. Això és un repte permanent, crec.
Fragment 4.
No és revolucionari perquè, per exemple, hi ha Bruno Bettelheim fa una anàlisi de les rondalles populars, començant amb la caputxeta vermella i fins i tot els tres porquets, i te'ls analitza d'aquesta manera, aplicant els coneixements del funcionament del mental, l'anàlisi freudiana, a tots aquests personatges. Ell ho recull i fa el mateix, i aleshores el que tens és l'opció d'esperar. M'ho miro, ho estudio en calma, i com passa amb tota la gent intel·ligent que reflexiona i escriu coses, si estàs d'acord o no estàs d'acord seria una conclusió potser una mica al marge, però sempre hauràs de dir, és una persona informada que em raona d'una manera intel·ligent perquè està establint aquestes relacions. I només això és un repte intel·lectual que és una autèntica festa.
Fragment 5.
Absolutament. Ah, per exemple, si penso en un concepte de Dràcula avui dia, tens aquestes persones que les descrius com a lladres de l'energia dels altres, no? Comencem allò, els amics tòxics, aquestes persones que tu notes al teu voltant que t'estan xuclant l'energia. Això és perfectament constatable. Molta gent dirà, és veritat, a mi això em passa amb tal persona, amb tal altra. Si tu analitzes això en alguna manera estàs revifant aquesta idea dels Dràcules i que et xucla un per seguir visquent un altre. I el tema és interessant perquè, a més, hi ha evidència de, per moltes persones que diran no, els Dràcules existeixen, i és evident. I llavors hi entres en aquest punt d'especular, d'entrar en el paranormal, que sempre és fascinant per al raonament.
Fragment 6.
Està molt ben escrita i està plena d'aventures, i és un llibre que permet la dissecció per parts. Està molt ben estructurada, penso. I a més està estructurada amb la malícia que el final, amb la mort del personatge de Dràcula, és una mort que no segueix les normes per matar un vampir, amb la qual cosa sempre podries fer la segona part.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el tercer exercici. A continuació, escoltareu dues vegades un programa sobre economia. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del tercer exercici.
Hola, bona nit. Avui ens plantegem si el futur més immediat ens portarà la desaparició dels diners i, per tant, dels caixers i fins i tot de les targetes, des del moment en què ho acabem fent tot des del mòbil. De moment sembla ciència-ficció perquè aquí els pagaments electrònics encara són només un 20% del total. Però en aquest futur també hi entren els grans gegants tecnològics com Google o Amazon, que podrien entrar-hi per fer la competència directa als bancs.
Els bancs que cobraven una comissió directament als usuaris que no són clients seus per treure diners del caixer automàtic ja no ho poden fer. L'anomenada guerra dels caixers es va acabar per decisió del govern espanyol que va prohibir aquesta mena de comissions. La guerra entre els bancs va durar uns 7 mesos des que CaixaBank va anunciar que cobraria 2 euros als clients d'altres entitats per cada operació que fessin en els seus caixers automàtics. La Caixa va justificar la decisió perquè inverteix molts diners en la xarxa de caixers automàtics, que amb més de 9.700 màquines és la més gran d'Espanya i la segona d'Europa. Molts clients d'altres bancs la fan servir. I és que la guerra dels caixers només ha estat la punta de l'iceberg dels canvis que hi està havent en el món dels mitjans de pagament. En els últims 7 anys, el nombre de caixers automàtics a Espanya s'ha reduït dels 61.000 i escaig que hi havia el 2008 als 50.000 actuals, a causa del tancament de moltes oficines bancàries. També ha disminuït el nombre de targetes de pagament en circulació, dels gairebé 76 milions i mig que hi havia el 2008 als 68 milions en aquests moments. Són els efectes de la crisi, que també s'han notat, per exemple, en el nombre de retirades d'efectiu a través dels caixers automàtics. Si el 2008 es van fer més de 1.000 milions d'operacions a tot Espanya, aquest any, amb prou feines, s'arribarà als 900 milions. La multinacional alemanya GID, al Prat de Llobregat. Al Departament de Recerca i Desenvolupament, un centenar de persones busquen noves solucions de pagament digital que serveixin per tot el món. La majoria de projectes consisteixen a convertir els telèfons mòbils en mitjans de pagament i substituir a poc les targetes. Mentre l'imperi dels mòbils avança, GID continua tenint la producció de targetes com a principal activitat. Aquí al Prat, 300 persones treballen en la fabricació d'uns 50 milions de targetes cada any amb destí al mercat espanyol i a altres mercats d'Europa i del Mediterrani. El volum de fabricació de targetes de pagament es manté estable des de fa uns quants anys, però que no se'n facin més no vol dir que el seu ús s'hagi estancat. Al contrari, a mesura que els usuaris s'hi han anat acostumant i les targetes han anat incorporant nous serveis i nous sistemes de seguretat, el seu ús s'ha continuat generalitzant en detriment de l'efectiu. Tot i la crisi, a Espanya el nombre de compres pagades amb targeta no ha parat d'augmentar. Si el 2008 es van fer a Espanya gairebé 2 milions de compres amb targeta, aquest any es preveu que se superaran els 2 milions i mig.
Probablement el nivell de volum de negoci que es faci amb paper moneda anirà baixant en favor d'altres de noves tecnologies. Ja ho ha fet en favor de les targetes i continuarà baixant, però jo crec que conviurà amb nosaltres durant molts anys.
Depenent del país, tot apunta que la moneda en paper acabarà desapareixent. Per exemple, en els països nòrdics, i l'exemple més clar és Dinamarca, estan treballant en que el proper any ja deixin d'emetre la moneda en paper. Allà la situació és diferent perquè el 80% dels pagaments ja es fan en format electrònic. Aquí, el nostre país és lleugerament diferent perquè estem en un voltant del 20% dels pagaments en format electrònic i tenim una mica més de recorregut.
Tot i que sembli un invent recent, les targetes de pagament ja tenen 57 anys d'història. Sembla que hagin evolucionat poc, però no és així.
Les targetes de pagament, tal com les coneixem, van començar amb la banda magnètica. Després es va incorporar per temes de seguretat el xip. Un cop teníem la seguretat assegurada, doncs vam incorporar el pagament contactless, que són unes zones que es veuen a la targeta. Ara el següent pas que hem incorporat és aquesta antena, de les zones per pagar en contactless, que s'ha incorporat dintre del telèfon.
Ho estan fent totes les entitats bancàries capdavanteres, introduir en el mercat noves solucions basades en les tecnologies sense contacte o contactless que amplien les possibilitats de prescindir dels diners en metàl·lic.
I avui en dia més del 16% dels pagaments ja es fan en format contactless. La velocitat de transició l'anirem veient, però realment està agafant una embranzida important ara en aquests anys.
El Poblenou de Barcelona ha convertit molts magatzems antics en espais per la trobada i la innovació empresarial, com el Valquíria. Fa poc, 165 directius internacionals de diferents fintech, empreses tecnològiques vinculades al negoci bancari, van participar en el Next Bank Barcelona per reflexionar sobre el futur del sector.
Podem portar noves solucions al mercat, nous serveis als usuaris, més seguretat, més comoditat, més estalvi, i crec que el marc legal, aquests canvis, seran el que permetrà tot el cercle virtuós.
A l'edifici K2M del Parc de la Universitat Politècnica a Barcelona hi ha la seu de Dinube, una empresa que tot just té 2 anys de vida i que impulsa un nou mitjà de pagament pel futur més immediat. Es basa en una aplicació per telèfons mòbils d'ús gratuït que funciona com una targeta de prepagament i es carrega des del compte corrent de l'usuari.
No és necessària la targeta, perquè això no cal, i el que fem és enganxar directament en el compte bancari de l'usuari final i aleshores obrim l'univers.
La solució d'aquesta startup catalana planteja, de fet, una alternativa a les grans organitzacions de mitjans de pagament, que són molt poques i gairebé totes nord-americanes.
Escolteu novament.
Segona audició del tercer exercici.
Hola, bona nit. Avui ens plantegem si el futur més immediat ens portarà la desaparició dels diners i, per tant, dels caixers i fins i tot de les targetes, des del moment en què ho acabem fent tot des del mòbil. De moment sembla ciència-ficció perquè aquí els pagaments electrònics encara són només un 20% del total. Però en aquest futur també hi entren els grans gegants tecnològics com Google o Amazon, que podrien entrar-hi per fer la competència directa als bancs.
Els bancs que cobraven una comissió directament als usuaris que no són clients seus per treure diners del caixer automàtic ja no ho poden fer. L'anomenada guerra dels caixers es va acabar per decisió del govern espanyol que va prohibir aquesta mena de comissions. La guerra entre els bancs va durar uns 7 mesos des que CaixaBank va anunciar que cobraria 2 euros als clients d'altres entitats per cada operació que fessin en els seus caixers automàtics. La Caixa va justificar la decisió perquè inverteix molts diners en la xarxa de caixers automàtics, que amb més de 9.700 màquines és la més gran d'Espanya i la segona d'Europa. Molts clients d'altres bancs la fan servir. I és que la guerra dels caixers només ha estat la punta de l'iceberg dels canvis que hi està havent en el món dels mitjans de pagament. En els últims 7 anys, el nombre de caixers automàtics a Espanya s'ha reduït dels 61.000 i escaig que hi havia el 2008 als 50.000 actuals, a causa del tancament de moltes oficines bancàries. També ha disminuït el nombre de targetes de pagament en circulació, dels gairebé 76 milions i mig que hi havia el 2008 als 68 milions en aquests moments. Són els efectes de la crisi, que també s'han notat, per exemple, en el nombre de retirades d'efectiu a través dels caixers automàtics. Si el 2008 es van fer més de 1.000 milions d'operacions a tot Espanya, aquest any amb prou feines s'arribarà als 900 milions. La multinacional alemanya GID, al Prat de Llobregat. Al Departament de Recerca i Desenvolupament, un centenar de persones busquen noves solucions de pagament digital que serveixin per tot el món. La majoria de projectes consisteixen a convertir els telèfons mòbils en mitjans de pagament i substituir a poc les targetes. Mentre l'imperi dels mòbils avança, GID continua tenint la producció de targetes com a principal activitat. Aquí al Prat, 300 persones treballen en la fabricació d'uns 50 milions de targetes cada any amb destí al mercat espanyol i a altres mercats d'Europa i del Mediterrani. El volum de fabricació de targetes de pagament es manté estable des de fa uns quants anys, però que no se'n facin més no vol dir que el seu ús s'hagi estancat. Al contrari, a mesura que els usuaris s'hi han anat acostumant i les targetes han anat incorporant nous serveis i nous sistemes de seguretat, el seu ús s'ha continuat generalitzant en detriment de l'efectiu. Tot i la crisi, a Espanya el nombre de compres pagades amb targeta no ha parat d'augmentar. Si el 2008 es van fer a Espanya gairebé 2 milions de compres amb targeta, aquest any es preveu que se superaran els 2 milions i mig.
Probablement el nivell de volum de negoci que es faci amb paper moneda anirà baixant en favor d'altres de noves tecnologies, ja ho ha fet en favor de les targetes, i continuarà baixant, però jo crec que conviurà amb nosaltres durant molts anys.
Depenent del país, tot apunta que la moneda en paper acabarà desapareixent. Per exemple, en els països nòrdics, i l'exemple més clar és Dinamarca, estan treballant en que el proper any ja deixin d'emetre la moneda en paper. Allà la situació és diferent perquè el 80% dels pagaments ja es fan en format electrònic. Aquí, el nostre país és lleugerament diferent perquè estem en un voltant del 20% dels pagaments en format electrònic i tenim una mica més de recorregut.
Tot i que sembli un invent recent, les targetes de pagament ja tenen 57 anys d'història. Sembla que hagin evolucionat poc, però no és així.
Les targetes de pagament, tal com les coneixem, van començar amb la banda magnètica. Després es va incorporar per temes de seguretat el xip. Un cop teníem la seguretat assegurada, doncs vam incorporar el pagament contactless, que són les zones que es veuen a la targeta. Ara el següent pas que hem incorporat és aquesta antena, de les zones per pagar en contactless, el que s'ha incorporat dintre del telèfon.
Ho estan fent totes les entitats bancàries capdavanteres, introduir en el mercat noves solucions basades en les tecnologies sense contacte o contactless que amplien les possibilitats de prescindir dels diners en metàl·lic.
I avui en dia més del 16% dels pagaments ja es fan en format contactless. La velocitat de transició l'anirem veient, però realment està agafant una embranzida important ara en aquests anys.
El Poblenou de Barcelona ha convertit molts magatzems antics en espais per la trobada i la innovació empresarial, com el Valquíria. Fa poc, 165 directius internacionals de diferents fintech, empreses tecnològiques vinculades al negoci bancari, van participar en el Next Bank Barcelona per reflexionar sobre el futur del sector.
Podem portar noves solucions al mercat, nous serveis als usuaris, més seguretat, més comoditat, més estalvi, i crec que el marc legal, aquests canvis, seran el que permetrà tot aquest el cercle virtuós.
A l'edifici K2M del Parc de la Universitat Politècnica a Barcelona hi ha la seu de Dinube, una empresa que tot just té 2 anys de vida i que impulsa un nou mitjà de pagament pel futur més immediat. Es basa en una aplicació per telèfons mòbils d'ús gratuït que funciona com una targeta de prepagament i es carrega des del compte corrent de l'usuari.
No és necessària la targeta, perquè això no cal, i el que fem és enganxar directament en el compte bancari de l'usuari final i aleshores obrim l'univers.
La solució d'aquesta startup catalana planteja, de fet, una alternativa a les grans organitzacions de mitjans de pagament, que són molt poques i gairebé totes nord-americanes.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Això és el final de la prova, per a la destresa de comprensió oral nivell C1, curs 2015-2016.